Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís d'aquest dimecres, dia 24 de novembre del 2021, el dia 1 de l'etapa de Pedro Munitis al capdavant del Centre d'Esports Sabadell. Un argument que, si ens ho diuen fa algunes setmanes enrere, alguns mesos, sonaria bastant surrealista, sobretot per qui és el triat pel Centre d'Esports Sabadell i la carrera que ha fet. Recordem-ho, una Supercopa d'Europa, una Champions, ha jugat una Eurocopa i marcant amb la selecció espanyola, però des d'un temps cap aquí s'ha entrat en el món de les banquetes com a entrenador del Badajoz. En una etapa més recent, si tirem cap enrere, ja ho hem comentat en els últims dies, UCAM Múrcia, Ponferradina i els seus inicis al Racing de Santander, que avui, per cert, recordarem. Avui és un dia de confirmacions, un dia amb el Roger Benet un cop més a les vies de so. Aquest Hotel Suís servirà per acabar de confirmar allò que des de fa ja dies, des de dilluns concretament, us ve avançant aquesta casa, la 94.6. L'interès que al final s'ha acabat concretant amb l'arribada, amb la signatura avui mateix de Pedro Munitis, el recanvi d'Antoni Hidalgo a la banqueta arlequinada i fins i tot també amb la presència de Manolo Sánchez, el sabadellenc de la zona sud de la ciutat, com el seu ajudant, com la seva mà dreta aquí al Centre d'Esport. Recordem-ho, ho dèiem ahir, un futbolista en el seu dia que va militar al Centre d'Esports de segona divisió entre la temporada 90-91 i la 92-93. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui és un dia, simplement, on la notícia és la confirmació per part del Sabadell, la oficialització, que les regnes del conjunt arlequinat queden en mans de Pedro Munitis.
Sí, gairebé l'únic que ha passat amb el timing previst, per dir-ho així, o com a mínim el timing que havia de ser en un primer moment, és que tots esperàvem que fos ahir, a mitja tarda, cap al vespre, cap a la nit, però a mesura que van anar passant les hores, la situació es va anar, no diré complicant, però com a mínim no amb la fluïdesa que des del propi Centre d'Esports Sabadell esperaven, però és l'únic contratemps que ha patit, en el sentit que ja s'esperava que el tècnic arribés avui al migdia. De fet, ha hagut d'arribar ara fa uns minuts a Sabadell, i que d'aquí res, una estoneta, ha de fer aquesta primera sessió de preparatòria amb la primera plantilla, primera presa de contacte amb els nous jugadors, una sessió que serà tot just quan això acabi de sonar a les 5 de la tarda aproximadament. Està prevista, doncs, aquest primer entrenament amb Pedro Munitis ja al capdavant.
Això sí, ho escolteu a través del 94.6, després del butlletí de les 4. Avui, de fet, l'entrenament ha quedat posposat del torn de matí a la tarda, precisament a l'espera de l'arribada del nou cos tècnic. Si ho escolteu via podcast, doncs potser heu d'esperar una mica més per aquesta primera sessió de Pedro Munitis. Al final, mira que van acabar de sortir noms i noms i més noms a aquestes famoses travesses, i tampoc és per posar-nos més medalles del compte, però el de Pedro...
Sí.
Però al final, la de Pedro Munitis, fins dilluns que ho aixeca aquesta casa, mira que havien sonat, insisteixo, alguns més braços que d'altres, però havien sortit més d'una desena de noms tranquil·lament, i el de Pedro Munitis és el que ha acabat quallant.
Sí, de fet, si no vaig errat, ara corregeix-me, perquè jo ja em perdo, no amb els dies, sinó amb la realitat moltes vegades. Diria que des de Ràdio Sabadell només se'n va parlar de dos, que era Pedro Munitis, i també s'havia dit que Miquel Azparren havia arribat a estar damunt la taula, que és veritat que havia arribat
Van parlar-ne d'altres, però per descartar-los, en aquest cas, no? Per exemple, el cas de García Pimienta, correcte, que ja dèiem que fins i tot abans del partit contra el Real Madrid-Castilla havia caigut d'aquestes hipotètiques travesses.
Correcte, d'aquestes converses, o d'aquestes, algú li diuen converses informals, altres parlen i principis de negociacions. Bé, en tot cas, com diem, Pedro Munitis és el nom que avança a Ràdio Sabadell, i Pedro Munitis ha acabat sent l'entrenador escollit per aquesta comissió provisional a l'espera de que s'arribi a concretar què passa amb el futur director esportiu, amb el recanvi de José Manzanera. Però de moment, com diem, el càntabre ha estat finalment, la fumata blanca ha estat per ell, i des d'allà, des d'ara fa alguns minutets, nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell, Pedro Munitis.
Doncs era un dels que estava a la llista, el que s'ha acabat concretant. N'hi han hagut d'altres, de fet, que no han sortit a la llum pública i que també estaven sobre la taula, però al final la sort de Pedro Munitis a partir d'ara serà la sort del Centre d'Esport Sabadell. Et ve de gust que fem un tomb per Santander, Sergi?
I tant.
Doncs va, anem a parlar amb un bon amic de la casa, company de la premsa cantàbrica, com és l'Alfredo Gómez. L'Alfredo ens explicarà una miqueta quin és el perfil de Pedro Munitis, de l'exjugador del Racing, entre d'altres, també del Madrid o del Deportivo de la Coruña, i més tard va iniciar la seva carrera com a tècnic precisament al conjunt del Sardinero. Per tant, qui millor que l'Alfredo perquè ens expliqui una miqueta com van ser els inicis com a entrenador de Pedro Munitis i quin perfil fitxa el Centre d'Esport Sabadell amb el seu nou entrenador. Alfredo, explica'ns què tal, com estàs?
Hola, Adrià, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero, yo creo que os lleváis un muy buen entrenador, Pedro Munitis, metódico en el trabajo, como lo era también en su época de futbolista, donde cuidaba todos los detalles. Al que le gusta que sus equipos sean protagonistas con el balón y muy, muy trabajador, cuidando todos los detalles. La verdad es que no ha tenido mucha suerte, eso sí, en su trayectoria en los banquillos, porque empezó entrenando, digamos, a nivel profesional en el Racing, cogió al equipo de sus amores en segunda división y por muy poquito, pero no consiguieron la permanencia en un año muy difícil para el club. Después siguió en segunda B, lo hizo campeón en segunda B, pero en el playoff no tuvo esa pizca de suerte que siempre hace falta para conseguir el ascenso, y él mismo dijo, bueno, pues que se marchaba. A partir de ahí ha tenido oportunidades en buenos equipos de segunda B, como la Ponferradina, como el UCAM, como el Badajoz, y bueno, nunca ha acabado de cuajar, pero así todo yo creo que es un buen entrenador, insisto, metódico en todo lo que hace y muy trabajador, y de verdad creo que habéis acertado con el fichaje.
Gràcies, Alfredo. Tant de bo que sí, Sergi, que haguem encertat, perquè al final falta fa algú que aconsegueixi reconduir la situació actual del Centre d'Esports, encara que el que deia ara l'Alfredo té tota la raó del món. Ell parlava d'un entrenador metòdic, en el cas de Pedro Munitis, però aquí la fortuna o l'encert li ha girat l'esquena en alguna que altra etapa, sobretot... bé, de fet, deia també que el Sardinero també estava discutit, i de fet hem vist a les xarxes socials a vegades algun comentari en les últimes hores de Santander, precisament, que no parlava massa bé de Munitis, però, home, campió de Lliga amb el Racing, ha disputat un parell d'eliminatòries d'ascens, un parell de play-offs amb equips diferents, i és veritat que ha estat a bones places, Ponferrada, Múrcia, Badajoz, i que no té, per exemple, un ascens en el currículum, però aquí un company de la premsa de Santander directament avalant la feina, el que hi ha més enllà dels resultats.
Sí, i això passa amb els jugadors i passa amb els entrenadors i passa gairebé amb tothom a la vida. Els resultats a vegades poden amagar moltes més coses, i depenent de qui preguntis i on preguntis pots tenir una opinió o tota la contrària d'un mateix protagonista. Estem acostumats en el mercat de fitxatges que ja succeeix això amb els futbolistes, i evidentment passa també amb els entrenadors. Al final, el que hem comentat a les últimes hores, Adri, el que serà més important, més enllà de quin palmarès porti, de quin currículum tingui o de quina experiència pugui tenir o no al capdavant d'una banqueta, és que l'equip se'l cregui, que aquesta plantilla es cregui aquest missatge, aquest discurs que pugui tenir Pedro Munitis entrenador. Res a veure més enllà del que hagi fet com a davanter en la seva etapa de professional com a jugador, i a partir d'aquí que els resultats comencin a somriure, que ara mateix és el que més necessita el Sabadell per sortir d'aquesta zona complicada, d'aquesta zona d'angoixa, i comenci a veure una miqueta la llum al final del túnel, que es diu també en aquests casos.
I més encara escoltant ahir Antonio Hidalgo amb aquest retret que es feia a si mateix de no haver estat capaç de convèncer els actuals jugadors, la nova plantilla del Centre d'Esport Sabadell, que a partir de la seva idea es podien aconseguir seguir grans fites, o sigui, al final el que quedava palès és el que d'altra banda semblava ja una evidència, és que no havien acabat de convèncer les formes, les maneres, la idea d'Antoni Hidalgo, especialment els nous jugadors de la plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Per tant, toca canvi de xip, toca estrenar aquesta era Munitis al Centre d'Esports. No sé, a tu, a mi se'm fa molt estrany encara, eh? D'aquí una estona tindrem la Clara Rodergues per aquí, que he vist avui que feia un tuit que deia: jo és que escolto Munitis i em ve al cap i surt la mítica imatge de Nikola Zigic de més de 2 metres al costat de Munitis. Un i l'altre eren les referències ofensives d'aquell Racing, que eren el punt i la i. I jo, a mi, en el meu subconscient, continua sent Pedro Munitis el que jugava al Racing.
Sí, és que al final, em sembla que era el dilluns en el Tribunal Preferent, que ho comentàvem, el Sabadell s'ha caracteritzat en els últims anys, com a mínim, de tenir entrenadors que, poc o molt, sempre han tingut una vinculació amb el club, amb la ciutat. Fins i tot posàvem l'exemple l'altre dia, ho feia la Legiol al Tribunal Preferent, i deia Lluís Carreras, no?, que no tenia cap vinculació real amb el Centre d'Esports, però al final venia acompanyat de Roger, venia avalat per un consell esportiu, una àrea esportiva, on Jordi Basonies, Pere Llong, Genís García, el Pep Mulet... Bé, al final era com molt de casa. Tot i no haver estat mai aquí, era molt de casa. La resta, potser, Guillermo Fernández Romo era l'únic que tampoc tenia un lligam. Però per anar a buscar un exjugador que hagi estat a primera divisió, que ara sigui entrenador, clar, ens vam haver de remuntar a Juan Carlos Mandiá. És a dir, un entrenador que no tenia cap vinculació amb la ciutat i que, a més, venia, entre cometes, que se mantengui, d'haver estat futbolista de primer nivell, com és el cas de Munitis. I, clar, encara sobta perquè, per edat, és molt recent, no cal remuntar-se als més veterans com jo, potser, per haver vist a Mandiá futbolista. En el cas de Munitis, qui més qui menys encara l'ha arribat a percebre com a jugador. I, com dius, res, que aquesta tarda, quan se'l vegi dirigint el primer entrenament, o divendres, que tot apunta que serà la presentació oficial, el veiem a la sala de premsa, encara sobtarà veure a Pedro Munitis ja amb el xandall o amb el polo o amb la dessuadora del Centre d'Esports Sabadell, i ja no et dic dissabte dirigint el primer partit contra l'Andorra.
Clar, estava pensant ara això que deies de la llista d'entrenadors amb vincles amb Sabadell, amb la comarca, amb el propi Centre d'Esports, és que a part d'Hidalgo i Juve, Quico Ramírez, que era l'anterior, havia estat jugador, si tirem més enrere, el Chango, el Manolo Fernández, també el Robert Alvira havien jugat al Centre d'Esports, el Miquel Olmo, que és de Terrassa, per tant, Vallèsà, o sigui que és veritat, no?, que la llista és cert que hi ha d'altres casos, però un Pedro Munitis sense cap vinculació és cert el que comentes. Parlem de l'staff, va. Ahir també ho avançàvem aquí a Ràdio Sabadell, que el segon seria Manolo Sánchez, Manuel Sánchez, del sud de la ciutat, amb vinculació en el seu dia amb el Comerç Creu, jugant al Sabadell a principis dels 90, segona divisió A, una quarantena de partits. Per cert, no confondre amb el Manolo Sánchez extremeny,
davanter,
no defensa, que havia jugat al Sabadell un anyet cedit, diria que pel servei militar, als anys 80, és a dir, una dècada abans, i que després va fer fortuna també sent pichichi a primera divisió amb l'Atlético de Madrid, jugant amb la selecció espanyola, i diria que encara a hores d'ara, com a mínim en el play-off de Marbella ho era, un dels representants institucionals del Club Atlético de Madrid. Per tant, es diu Manolo Sánchez, van jugar al Sabadell, però no són els mateixos.
Sí.
En aquest cas, una persona que tenia casa a Múrcia, que va establir-se a la regió de Múrcia des que va anar a jugar allà al Ciutat de Múrcia, al Lorca, al mateix Real Múrcia, etc. Després va estar també, com dèiem ahir, no repassaré una altra vegada el currículum, però sí que havia estat al Jumill, al Moratalla, a l'UCAM Múrcia, o sigui que més o menys de la zona, i que precisament a UCAM és on creua els camins amb Pedro Munitis, i des d'aleshores UCAM i Badajoz treballant junts també bé, cap aquí, cap a casa seva.
Té nassos que estiguem parlant d'un sabadellenc,
amb la volta que ha fet,
exarlequinat, i que segurament la gran majoria, ja no dic dels joves, sinó fins i tot de molts veterans, que diran, doncs no em sona de massa aquest...
Cabell llarguet,
aquest
per
futbolista.
Entendre's.
I és que, com dius, ha fet gairebé tota la seva vida, no només professional, sinó també personal, fora de la ciutat. De fet, tornarà a casa seva de manera molt circumstancial, formant part més com a staff de Pedro Munitis que no pas perquè s'hagin retrobat aquí a la ciutat. És a dir, venen d'haver treballat ja conjuntament a les últimes experiències del Càntabra a les diferents banquetes que abans repassaves, no? Doncs bé, això, un sabadellenc i un exarlequinat que estarà dintre d'aquest staff tècnic, serà a partir d'ara el nou segon entrenador del Centre d'Esports Sabadell.
Va, i més novetats. Aquest nom sí que te'l descobreixo. Per Juslen Juncker, no,
no,
res, no?
No em ve res. De fet, quan t'he vist que ho posaves a les xarxes socials, allò curtocircuitat, una mica el cap m'ha fet una paràlisi.
L'hem hagut de descobrir, aquest sí, a correcuita, no? Formarà part de l'staff de Pedro Munitis al Centre d'Esports Sabadell. Ell és francès, Juslen Juncker. Han passat, per exemple, entre altres llocs, ha estat a Cardiff, ha estat a algun que altre club de la zona de Nantes, a França, ha estat al Sochaux, al Leeds, o, per exemple, de scouting al Granada o al Sevilla. També ha acompanyat a Pedro Munitis en aquesta última experiència al Club Deportivo Badajoz i és qui s'encarregarà de l'anàlisi, de fer d'analista, de scouting del Centre d'Esports Sabadell. Per tant, podríem dir, Sergi, diria que no hi ha confirmació oficial com a tal, però per penjar-li aquesta etiqueta, entre cometes, seria el nou Ignasi Salafranca.
Sí. Sí, sí, d'Ignasi Salafranca, jo vaig un pèl perdut, potser sóc jo. Diria que oficialment no s'ha dit res de la seva sortida. Jo, com a club, no s'ha parlat del seu comiat, perquè hem de recordar que la seva vinculació contractual no anava lligada directament a Antonio Hidalgo, com si passava amb Juvenal, que ja ho hem explicat en més d'una ocasió, que la deu de l'un gairebé portava la deu de l'altre.
Ahir, per exemple, si et fixes, ja no només era significativa la sala de premsa Miguel Quereda pels jugadors que hi eren o no hi eren, i qui acompanyava, ni qui no al míster, que cadascú pot fer el que vulgui, només faltaria, sinó perquè els membres del cos tècnic amb contracte en vigor anaven tots equipats del Centre d'Esports, perquè recordem que hi va haver entrenament al matí, encara de manera interina, amb Miqui Lladó i Jaume Milà com a tècnics al capdavant de la sessió. Insisteixo, el Doc, Agustín Fernández, el Xavi Mongino, preparador físic, etc., anaven uniformats del Sabadell, i si et fixes, Ignasi Salafranca, igual que Juve, igual que Antonio, no anaven amb colors arlequinats.
L'únic amb contracte en vigor, per dir-ho així, que no anava encara, o que ja no anava a vestit d'entrenament, perquè ens entenguem, però com diem, oficialment encara no sabem que s'hagi desvinculat, però sí que és cert que està molt a prop aquesta sortida d'Ignasi Salafranca. Cal dir que en aquest cas, si no vaig errat, per decisió del propi Ignasi Salafranca, més que per part del club. Però sí, com diem, Juncker seria aquest recanvi natural, per dir-ho així, d'Ignasi Salafranca. No sabem si a la banqueta, perquè entenem que Manolo Sánchez podrà seure a la banqueta, cosa que no podia passar amb Juvenal Ejogo, però en tot cas, com diem, aquest trident d'estaf que són els únics que, sapiguem, porta a Munitis. La resta, si no hi ha cap contraordre, és a dir, des de Pablo Doñate, entrenador de porters, passant, com deies tu, fins a arribar el doctor Agustín Fernández, aquest staff es queda també a les ordres de Pedro Munitis a partir d'ara.
Fas bé de tenir els auriculars, perquè ja que parlem de Juncker i ja que comentaves el tema de les xarxes socials, he buscat un tastet, un petit vídeo que he trobat avui a través de les xarxes socials, del mateix Juncker explicant una anècdota. A mi m'ha cridat especialment l'atenció, ara m'ho expliques tu. Així analitza el nou scouting del Sabadell als seus rivals.
Antes de poner el vídeo les preguntava, oye, ¿qué? ¿Cómo es tu extremo? ¿Cómo es tu lateral? Y algunos intentaban engañar, otros no sabían. Entonces pensé en lo que hacía David Tenorio, el que está ahora de entrenador del Recreativo de Granada. Cuando él presentaba a los rivales, lo hacía con dibujitos. Y yo todavía me acuerdo de algunos jugadores de segunda B o ahora que están en tercera, sus características básicas por esos dibujitos. Entonces, pues le robé la idea y empezábamos a hacer eso. Ahí veis a Sangante, por ejemplo, que es un auténtico animal, pues un oso. Bartelmé, Picasso, ¿por qué? Porque es un artista. La lucecita, ¿por qué? Porque es el que enciende y apaga la luz en el equipo. Samba Camara resulta que es un central zurdo convertido en lateral izquierdo y mide 1,90. Entonces, pues la jirafa creo que... Y luego, pues lo que veis ahí, no sé si lo reconocéis, son imágenes de un partido de Champions entre el Barcelona y el Bayern Múnich, donde Messi regatea a Boateng y lo deja sentado. Y ahí le he puesto las caritas de cámara para indicar a nuestros extremos, va a sufrir contra un extremo que lo coja en velocidad y empiece a moverlo izquierda a derecha, ¿no? Y luego abajo veis a Koulibaly, va para adelante. La autopista detrás es que para atrás le cuesta. Con eso conseguíamos que cuando entraban al vestuario ya giraban la cabeza y miraban la pantalla.
Home, Sergi, no sé si serà efectiu...
He d'opinar, no. de veritat...
No, o sigui, no sé si serà efectiu o no.
Home, espero que sí.
Però cridaner segur. O sigui, tu has de passar bé buscant a veure Juncker què ha preparat aquesta setmana de l'Andorra.
Puc ser una mica cruel, una mica només. No sé si diu gaire, no sé si diu gaire del futbolista, que és allò de dir, si li parlo per noms i per sistemes només, potser... No diré si espero, com a mínim no em farà cas, i ho deixaré,
no reté,
i ho
no
deixaré aquí... I si li poso dibuixets, la cosa queda molt fàcil. Ja no diu gaire, però a part d'aquí, a veure, o sigui, a partir d'aquí vull dir, entenc que deu ser un sistema que funciona i que l'amic Juncker el deu tenir més catastat. Però bé, d'aquí 4 dies potser li hem de preguntar al Sergio Aguzas i companyia què ha representat a cadascun dels jugadors, no sé, del Betis Deportivo, de l'Albacete o de l'Atlético Sanluqueño en Copa del Rei. És curiós, estarà bé descobrir-ho també.
Sí, perquè a més aquest vídeo és, insisteixo, que és més llarguet, no pas gaire més, però són uns 2 minuts i escaig al màxim de Twitter, i abans, és evidentment, l'equip és francès, no és de la Lliga d'aquí de Segona Divisió B en el seu moment, ni res d'això, però al principi apareix amb el sistema més tradicional, que surt l'alineació amb el possible 11 que es trobaran aquella setmana, i tampoc et pensis que hi havia el Quijote al costat de cada jugador, no, que era això, en vermell i en verd, amb les paraules allò molt esquemàtiques de que és la part més de virtut i de defecte de cada jugador que et trobaràs a la teva zona, no? Al teu abast. Llavors, home...
Que ho hagis d'entendre, amb una autopista cap enrere, perquè no va enrere...
Però jo crec que no és que ho hagis d'entendre, jo crec que ho retens millor per la curiositat, no? De dir, ostres, em posen una girafa i després durant el partit recordo que aquest és el girafa, no?
Un dia t'explicaré com s'educa un nen de P5 i potser també... trobem similitud perquè retengui la informació. Bé.
En fi, que com a mínim és curiós. No em direu que no. Juslen Juncker, també li haurem de preguntar, per cert, exactament la pronúncia del seu nom, com és el nou analista al cos tècnic del Centre d'Esports, que avui mateix ha signat i, com diem, per acabar de lligar-ho tot plegat, aquesta tarda, primer entrenament de Pedro Munitis al davant de la plantilla, recordant que dissabte hi ha partit l'estrena del de Cantàbria. Com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell, serà a les 7 del vespre a la nova Creu Alta davant del Futbol Club Andorra. No ens deixem res, oi, Sergi?
Res, tot controlat.
T'ho prometo, el següent cop que passis per l'Hotel Suís et preparo la peça amb 4 dibuixets. A veure
que
si
ho entengui jo també,
així,
no?
Així ho interpretes millor.
Segurament anirà millor per tots.
Fins ara!
Apa, adéu!
Nou jornades, 9 victòries, 34 gols a favor i tan sols 2 en contra. És el balanç a preferent juvenil d'un mercantil que de moment està passant com una piconadora per aquesta categoria. Després del descens, l'objectiu era tornar com abans millor i de moment està responent a la perfecció a aquestes expectatives. La millor mostra, la victòria de l'últim cap de setmana, 0-2 a Sant Cugat en el duel entre el segon i el primer. Marxa Labarder, entrenador del juvenil a mercantilista, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Tot bé. De moment molt contents.
De moment està sortint tot com volíeu, eh?
I tant. De moment tot va ben encaminat. Crec que estem amb la línia correcta de treball. Els jugadors estan disfrutant, que sempre he comentat que és el més important. Així que encara queda moltíssim, però de moment crec que estem pel camí correcte.
Veníeu de golejar, sobretot a casa, però potser aquest últim duel era com un test de nivell, no? Una prova real d'aquest gran estat de forma que teníeu i l'heu superat amb nota.
Sí, exacte. Fora de casa ens estava costant tancar els partits, sobretot a nivell d'eficàcia, i aquesta setmana va ser totalment al revés. Vam tenir poques ocasions, les poques que vam tenir les vam aprofitar i vam fer un partit molt, molt seriós per sumar 3 punts a un camp molt complicat.
Per cert, ara que deia el tema de les golejades, repasso marcadors a Raona Marinals aquesta temporada, 4-0, 5-0, 7-0 i 8-0 en els 4 partits que heu jugat fins ara. És increïble, eh?
Sí, la veritat que a casa estem mostrant una versió molt competitiva. A més, els últims partits estem sent molt, molt eficaços de cara a porta i d'aquí aquests marcadors tan, tan avoltats.
Aquesta setmana toca l'AM, que és el quart classificat, per tant, poca broma, però deixa'm fer la conya fàcil. No sereu capaços de seguir amb aquesta escala, no? Amb aquesta progressió de golejades cada cop més contundents?
No. A veure, el nostre objectiu sempre és sumar els 3 punts i després la diferència de gols pot ser major, doncs benvingut, no? Però sempre comentem que el primer és marcar el primer gol, després el segon, llavors no ens obsessionem en guanyar per molts gols, ni molt menys. Màxim respecte als rivals, sobretot a l'AM, que és molt, molt bon equip, i intentar guanyar. El segon objectiu ja és encaixar els mínims possibles, si és possible no encaixar, doncs genial, i a partir d'aquí doncs, que podem marcar els màxims gols possibles.
Sé que em diràs que no us podeu relaxar pas, però tenir 6 punts de marge respecte al segon a aquestes alçades és un bon coixí, no?
Sí, sí, sí. O sigui, no ens enganyarem que guanyar els 9 partits que hem disputat ens diu que estem pel bon camí, no? I 6 punts doncs, ja és una distància considerable, però queden 21 partits encara que crec que són moltíssims. Llavors, bueno, pot passar de tot, pot passar de tot.
L'última, arribats a aquest punt, com a entrenador suposo que la principal preocupació és allò de mantenir endollat l'equip en tot moment, que no hi hagi aquell punt de, no sé si dir-li, excessiva tranquil·litat precisament per tan bé estan sortint les coses que un no pensi que cada setmana haurà de ser sempre així, no? Que el llistó en quant a la intensitat sigui sempre el mateix.
Sí, 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 exactament. Aquesta és la pregunta clau i estem insistint molt en aquest tema des del principi de temporada, en marcar-nos objectius a curt termini que realment ens facin ser competitius, ens facin ser ambiciosos. És a dir, no mirem a més enllà, no mirem amb el llarg pla, sinó que ens estem marcant objectius molt petitets, setmana a setmana, i crec que això ens ajuda a ser tan competitius cada entreno i cada partit.
Doncs que duri aquesta ratxa, aquesta intensitat i aquests resultats. Marcel Abardé, entrenador del Mercantil Juvenil A, enhorabona per aquest inici de Lliga i, com deia, que duri moltes setmanes més. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, igualment.
El gran inici de temporada del Mercantil, que ens ha ocupat una estoneta avui aquí a l'Hotel Suís, en el mateix grup 3 de la preferent juvenil, el Sabadell BST, amb 12 punts després de les dues derrotes seguides que acumulen ara els arlequinats. El Sabadell C, això sí, en un altre grup, el grup 2, és el líder, igual que el Mercantil, encara que amb una dinàmica no tan positiva, però gran temporada també pel juvenil C arlequinat, que té 3 punts de marge sobre el Mollet i el Badalona, els principals perseguidors. En aquest grup, el Mercantil B és quart per la cua. I finalment, en el 4, gran temporada també del Can Rull Rómulo Tronchoni juvenil, que és tercer, empatat amb el segon, el Sant Gabriel, i a 4 punts del líder del Damm C. Afegim un apunt de futbol femení. De seguida tenim per aquí, com deia abans, la Clara Rodergas, perquè el sènior femení del centre d'esports rebrà diumenge a 11:45 al Cerdanyola a Olímpia, buscant frenar la sagnia de les últimes jornades. En els darrers 2 partits, l'equip de Marc Gabriel ha encaixat 2 golejades seguides amb 12 gols en contra i cap a favor. Després del 4-0 rebut al camp del Penya Blanquiblava a la Roca del Vallès, les arlequinades són penúltimes amb 4 punts, mentre les cerdanyolenques són setenes, 7 punts per sobre. I a més, l'equip verd ve de guanyar qui era el líder la setmana passada al Terrassa per 1-0. Ja està, girl, no doubt. Anem a parlar una altra vegada de futbol femení. Clara Rodergas, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Ja ho dèiem fa un meset, més o menys, que quan sona això significa que la Clara ens visita amb històries del futbol femení, no tant de l'actualitat com dèiem ara, o sí, perquè hem tingut de tot una mica. Ens has presentat la gent del Ramassà, ens has parlat de les pioneres del futbol noies de fa més d'un segle, i avui ja em deies que no m'esperi una història especialment alegre.
No és una història bonica, la veritat és la història d'un equip que no ho està passant gaire bé, de fet és la història de molta gent que està passant per un moment complicat, però alhora també és un exemple de superació, supervivència i d'esperança. Estem acabant ja el 2021, a mi m'ha passat volant l'any, no sé a tu,
sí,
la veritat,
molt,
no sé si és
ràpid.
Que m'estic fent gran o la pandèmia, no sé què és, i ara és moment de fer balanç, no? I començaran els típics programes especials de resum de l'any amb les notícies més destacades, que, per exemple, què seria, no? La sala del Capitoli, Filomena, la pandèmia que encara ens està fent la guitza, amb clau esportiva el triplet del Barça, els Jocs Olímpics un any després, les eleccions també del Barça. Però, sense cap mena de dubte, un dels successos de l'any va tenir lloc el 19 de setembre i, de fet, va iniciar-se aquell dia, perquè encara avui continua. Era un diumenge tranquil fins que va passar això.
Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Es un momento en directo que captaba nuestra cámara en directo, momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica cuando son las 3:12 de la tarde del 19 de septiembre de 2021.
Això és la televisió canària.
Correcte.
I, clar, ara ho hem normalitzat una mica, però les primeres imatges va ser que què carai està passant.
Sí, sí, espectaculars. Jo recordo que no em va sorprendre, no m'esperava que passés això. I, com dius, això era el 19 de setembre, això ho explicaven els companys, però avui, 24 de novembre, continua actiu i, de fet, avui, dia 67, s'ha convertit ja en la tercera erupció més llarga de l'illa de la Palma en superar els 66 dies d'activitat del volcà de Sant Antonio a finals del 1667 i inicis del 1668. Ha plogut moltíssim i no sembla ara per ara que s'hagi d'aturar i podria convertir-se, qui sap, si en l'erupció més llarga, que ara per ara el rècord el té el volcà Tejuya, que va estar 84 dies en erupció.
Doncs déu-n'hi-do, estem parlant d'un volcà de 1585, per tant, per fer-nos una idea, no?, de com d'històric és el que estem vivint aquests dies, malauradament, per tota la gent de la Palma. Per exemple, el professor Acosta, no?, que cada de tant en quant amb el cafè de la ràdio aquí a Ràdio Sabadell, un canari que viu a la Palma però que ha estat professor aquí a Sabadell i que ho està passant realment malament, perquè és que són més de 1.000 hectàrees cobertes per la lava, gairebé 3.000 edificis destruïts, centenars de veïns desallotjats que han perdut la casa o la feina, amb les pèrdues econòmiques que també comporten per l'illa. I, clar, tot plegat, Clara, afecten el dia a dia també dels habitants de l'illa de la Palma, ja sigui per anar a treballar, estudiar o, evidentment, i aquí ve el vincle amb el futbol femení, per practicar esport. Per tant, tu ens portes avui un exemple d'aquest últim cas.
Sí, concretament el del Club Deportivo Argual. Ens centrarem en el seu equip femení, que és un dels dos que hi ha en tota l'illa. L'altre és el Tarsa, que competeix a la Nacional Autonòmica, dues categories per damunt. L'Argual ho fa a la primera femenina de Tenerife. I tot just aquest any feia la seva reestrena, perquè el femení va desaparèixer el 1995 i aquest any el club tornava a apostar per ell amb les jugadores que la temporada passada van formar part del Tenisca, un equip que ara ja no existeix. També l'entrenador va arribar amb les jugadores. L'Argual és un club del municipi de Los Llanos de Aridane, un dels més afectats per la lava, per exemple, en barris com el de Todoque o La Laguna, i precisament el camp de futbol municipal. La Laguna Todoque, una banda de l'Argual, hi jugaven també el Tanqueta i el Fuencaliente, va veure's engolit per la lava el passat mes d'octubre, i així ens ho explica l'Antonio Jesús Pérez García, entrenador de l'equip femení.
La verdad que fue una tristeza enorme, porque todos los recuerdos, todo lo que tenía este equipo estaba allí, y este año pues nos acogieron con los brazos abiertos, apostaron por el equipo, y mira lo que nos pasó. Nos quedamos sin el campo y ahora pues nada, a ver dónde podemos jugar, un domingo sí, otro no.
Clar, és que és una pèrdua del terreny de joc i de tot el que implica, de material, etcètera, etcètera, records.
Sí, és el que ens explicava, que han perdut tot el material, no tenen absolutament res, i l'equip ara, clar, s'ha hagut de traslladar a les instal·lacions del Club Cabildo de La Palma, que els ha cedit sense cap mena de problema, per tal que les jugadores puguin seguir fent el que més els agrada enmig d'un context evidentment complicat. Jugadores que són o de la zona del Valle de Aridane, d'altres resideixen a Santa Cruz de La Palma, però clar, totes s'han de desplaçar per l'illa, arriben tard a casa, quan l'endemà doncs, o treballen o estudien. I per anar a jugar compta també la travessia que han de fer, viatge en vaixell de 2 hores i mitja per desplaçar-se a l'illa de Tenerife, més 2 hores més d'autobús, surten a vegades a les 6 del matí per jugar a les 12, per tant, això tampoc ajuda a arribar descansat al partit. L'Antonio ens explica com ho estan vivint tot plegat les futbolistes.
Con incertidumbre, igual que todo el pueblo, ¿no? Ahí lo vamos llevando, están entrenando como si fueran profesionales, lo vamos llevando, como se suele decir, ¿no? Poco a poco, a ver si el señor volcán deja de pulsar lava y nos deja trabajar con tranquilidad. De momento lo están llevando muy bien y lo están haciendo muy bien. Tienen una ilusión impresionante, ya te digo. O sea, que el volcán no nos va a parar de momento.
I la Maria Morera, jugadora de l'Argual, també explica que estan fortes mentalment malgrat la situació.
Bueno, hay algunas que han perdido todas, otras vivimos cerca, pero quieras que no, venir a entrenar estas todas juntas, hacer equipo, pues nos ayuda un poco más de ánimo, pues siempre se puede estar mejor y más en las condiciones en las que estamos, pero no estamos bajas completamente. Diría que estamos en un nivel medio, pero siempre se puede mejorar y más en la situación en la que estamos.
Em quedo amb una frase clara de l'Antonio: el volcà no ens aturarà, que és
correcte.
Aquella sensació de dir, sí, les situacions són dramàtiques, són molt adverses i influeixen en cada pas que fem per fer qualsevol cosa de la nostra vida, però tu, resistència i a insistir, no? Això no ens pot aturar.
De fet, a les xarxes socials de vegades trobes el hashtag más fuertes que el volcán, és a dir, no paren de repetir aquest missatge de que passi el que passi, ells seguiran mostrant les seves ganes de jugar a futbol i practicar-lo com puguin. Són, com t'he dit, 67 dies d'activitat volcànica. El mateix Antonio diu que pensaven que duraria menys, que ara ja no és un volcà sinó un malson i que quan sembla que es calma torna a escopir-la amb més força. A més, hi ha aquests nombrosos terratrèmols dia a dia que també sacsegen una illa devastada. Preguntat per quin és el futur del club, l'Antonio ens diu això.
Según el presidente ya está tirando terreno para ese otro campo. O sea, no, la verdad que tienen mucha ilusión a pesar de haberlo perdido todo. Ellos quieren seguir con el equipo, pase lo que pase. Vamos a intentar el ascenso de categoría para, bueno, brindarles el apoyo que nos han dado. Y eso, que te digo, que el presidente está por la labor de seguir. La verdad que es un pedazo de presidente.
Per tant, intenció de construir un canvi seguint davant, a banda d'aquesta ambició futbolística de dir, ei, volem pujar de categoria. De fet, a l'espera de futures ajudes que puguin arribar per part del govern o qui sigui, ja hi ha entitats que estan col·laborant amb l'Argual per recuperar-se de tot plegat. La penya La Bocana, del Club Deportivo Mensajero, un dels equips de l'illa, per exemple, ha realitzat un sorteig d'una samarreta del Chacho Rodríguez, el jugador de bàsquet de la selecció espanyola, evidentment. Una samarreta de la selecció firmada pel mateix jugador, en què s'han recaptat 258 euros pel club i per ajudar-lo. Una quantitat simbòlica, però que tot ajuda i ajudarà en un futur.
Sí, sí, un bon gest per tant d'aquesta penya la Bocana del Mensajero, que per cert, aquesta última setmana aquí a Ràdio Sabadell vam estar pendents d'aquest equip de La Palma, perquè podia haver estat rival del Centre d'Esports, ens podia haver tocat anar a La Palma. Finalment anirem a Sanlúcar de Barrameda, que déu-n'hi-do també l'excursió, però no és anar a la Palma. Hi havia aquesta possibilitat, una de 60 de les possibilitats que hi havia era anar a jugar contra el Mensajero.
Si no m'equivoco, jugaran contra el Saragossa, em sembla.
Doncs ara ho dic de memòria, diria que també sí, és un fotimer d'eliminatòries, o sigui que és difícil de recordar, però sí que recordo que va ser de les primeres que va caure. Bon gest, com dèiem, d'aquesta penya a la Bocana del Mensajero, que demostra un cop més que davant d'aquestes situacions complicades, com la que li toca viure malauradament a la illa de La Palma, aquí no importen ni colors ni escuts, aquí és sumar esforços, anar tots a una, i mentrestant la pilota segueix rodant.
Sí, l'Argual a més juga quan pot, fora de casa sempre, però quan li toca actuar com a local depèn de diversos factors, com per exemple la qualitat de l'aire.
Clar, aquesta és una altra. M'imagino que les cendres, etcètera, depèn de cap a on van, els gasos tòxics afecten, no?
Si és correcte, poden jugar a l'estadi municipal de l'Acero, a los Llanos d'Aridane, però si no, s'han d'anar a l'altre costat de l'illa. S'ho maneguen, per tant, com poden, s'adapten, i potser els rivals els costa una mica més adaptar-se a la situació, perquè aquest cap de setmana, per exemple, diumenge, la Unión Deportivo Rambla no es va presentar perquè, segons ens expliquen des de l'Argual, no volien venir amb vaixell i, per tant, el conjunt local va guanyar per 3-0. L'equip d'Antonio Jesús té un partit pendent de la primera jornada, mentre que fora ha guanyat els dos partits. Ara mateix és quart, amb 9 punts, i aquest de setmana juguen contra el segon, el Charco del Pino, per seguir en aquesta lluita, no?, contra els rivals per aconseguir l'ascens que tantes ganes volen tenen d'aconseguir-lo, i també en aquesta lluita contra el volcà de Cumbre Vieja, que esperem que no duri gaire més amb aquesta erupció, perquè està dificultant molt la vida de l'illa.
Doncs una abraçada per tota la gent de l'Argual, amb aquesta sensació d'anar lluitant a contracorrent tota l'estona. D'entrada, això sempre ho havia pensat, no?, que al final, quan pensem en equips d'aquí de futbol catalans, normalment pensem en, buf, he de fer un desplaçament de mitja hora, que... O sigui, això en categories, evidentment, no de màxim nivell, però et penses, avui em toca un desplaçament molt llarg. Quan vas, per exemple, a les Illes Balears, sobretot a les petites, per exemple, a Eivissa, i que a dos partits has d'anar a Formentera o a Mallorca, ja dius, compte, que aquí ja és un desplaçament força més complicat. A les Illes Canàries succeeix exactament el mateix, però clar, si a sobre
no
tens...
Tens el trànsit aeri també cancel·lat, has d'agafar aquí...
Tots són pedres en el camí.
Sí.
En fi, el que dèiem, una abraçada per la gent de l'Argual.
Exacte.
Clara Rodergas, el mes vinent, una altra història de les teves, sempre barrejant, aquesta part de història social, no només esportiva, però amb el futbol femení com a fil conductor. Enhorabona per la feina, Clara.
Gràcies a tu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
De tornada de la publicitat aquest migdia s'ha dut a terme a Sant Roc, a l'Ajuntament de Sabadell, la presentació de les activitats de promoció a la nostra ciutat del Mundial Femení d'Handbol, que tindrà lloc d'aquí a no pas gaire, de l'1 al 19 del pròxim mes de desembre a Granollers. Ha seguit l'acte el Joan Hernández i també el Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal?
Fes-nos quatre pinzellades a aquesta activitat que du el nom d'Handbol al carrer, per tant ja gairebé ho explica tot amb el nom, i que tindrà lloc aquest dissabte.
Sí, de 10 del matí a 1 del migdia, i t'explico, se celebraran d'entrada 3 partits de mini-handbol que programarà el Consell Esportiu a les 10, a les 11 i a les 12. Hi haurà també activitats lúdiques, com ara un circuit de coordinació i punteria, jocs cooperatius inflables, i es muntarà un stand amb aquesta informació del Mundial. Tot plegat, com ha recordat en aquesta roda de premsa la regidora d'Esports, Laura Reyes, gràcies a l'esforç comú de l'Ajuntament, dels 3 clubs de la ciutat, l'Oar Gràcia, el Creu Alta Sabadell Handbol i el Pau Casals, però també del Consell Esportiu i la Federació Catalana d'Handbol per apropar aquest esport a la ciutadania.
Donar-li un gran valor que comptem amb la col·laboració del Consell Esportiu de Sabadell i la Federació Catalana de Handbol, la qual ens ofereix també una jornada de promoció de l'esport allà a la plaça de l'Arbup aquell dia. I res, la intenció és obrir-ho a tota la ciutadania.
Ara parlarem, Adri, d'aquest emplaçament, de la plaça de l'Argup, però abans, com dèiem, els dos objectius, d'entrada, donar visibilitat al Mundial, evidentment, però també fer promoció d'aquest esport arreu de les diferents localitats de Catalunya que s'hi han sumat a aquesta iniciativa. El president del Creu Alta Sabadell, Albert Bosch, ha incidit precisament en aquest segon punt.
Es tracta de promocionar l'handbol a tota la ciutat. L'handbol... fem molt bé moltes coses, però hi ha moltes coses que no hem fet bé des del propi handbol, i crec que és un bon punt i un bon moment per començar a apretar i a recuperar molt terreny perdut que hem perdut a moltes escoles, i això, i tornar a fer créixer l'handbol des de baix, des dels mateixos clubs, amb l'ajuda del Consell, amb l'ajuda de l'Ajuntament, i és una oportunitat que realment s'ha d'aprofitar per començar a tornar a fer créixer l'handbol des de baix.
I l'última de les tres veus que han participat en aquesta roda de premsa ha estat la del vicepresident de l'Oar Gràcia, Josep Altimis, que ha lamentat, entre cometes, que no es pugui dur a terme aquest handbol al carrer en un lloc més cèntric, però que tampoc està gens malament. L'emplaçament, com diem, de la plaça de l'Argup al Parc Catalunya.
A nivell de Sabadell, doncs, els clubs han sumat esforços per fer aquesta jornada. Ens demanava primer que es fessin en un lloc cèntric, característic de la ciutat, per donar més visibilitat. Malauradament tenim la fira de Santa Llúcia a la plaça de Sant Roc, que no hem pogut muntar, però bueno, tenim la plaça de l'Argup, que penso que serà un lloc adient per fer aquesta activitat, i esperem sobretot que el temps ens acompanyi i puguem tenir molta presència per fer aquesta activitat tan molt al carrer.
Doncs tota la zona del passeig, de Doctor Robert i companyia, amb podríem dir...
Està tot ocupat ara.
Ambientada amb el Nadal. I, com diem, avui, aquest migdia, la presentació, dissabte, el dia de gaudir de l'handbol a peu de carrer.
I que aguanti i que surti el sol, perquè si ens hem de tenir com a referència el temps d'aquesta que portem en el que portem de setmana, millor dit, doncs malament rai. Com diem, Adri, dissabte, a la plaça de l'Argup, al Parc Catalunya, de 10 a 1 del migdia, aquest handbol al carrer per promocionar el Mundial d'Handbol Femení, que tindrà lloc a l'altra capital vallesana, deixem Terrassa al marge, la del Vallès Oriental, Granollers, de l'1 al 19 de desembre.
T'estiraran de les orelles després quan tornis a casa. Una abraçada, Pau, gràcies.
Vinga, adéu.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
De l'handbol a l'atletisme, Ricard Roff i Pere Melero, com us comentàvem ahir en la prèvia, han presentat el llibre Els inicis de l'atletisme a Sabadell fins la Guerra Civil, un recull de 360 pàgines i més de 200 imatges dels pioners de l'atletisme local, dels atletes, els primers atletes de casa nostra. La Biblioteca Vapor Badia es va vestir de gala ahir en la presentació d'aquesta obra que explica, entre d'altres coses, algunes de les troballes que han descobert a l'hora de redactar aquesta obra. Amb un dels coautors, amb l'expresident de la JAS, Ricard Roff, va poder xerrar una estona després de l'acte al Sergi Parc.
Ricard Roff, d'entrada, deixa'm donar-te l'enhorabona, no només pel llibre que acabeu de publicar juntament amb el Pere Melero, sinó per tota la gentada que hi havia aquí. Em sembla que eres ara mateix un dels homes més sol·licitats amb signatures, felicitacions. Imagino que molt satisfet per veure ja reflectit el treball de tots aquests anys, no?
Sí, gràcies. És un llibre que vaig començar ja fa 4 anys, pensant en que la JAS feia un centenari l'any 21. De fet, aquest any celebrem els 100 anys que l'entitat va començar a caminar, perquè en realitat es va fundar l'any 24. Però ja volíem fer una sèrie d'actes l'any 21 per celebrar aquests 100 anys que la JAS va començar a caminar, i mai més ben dit, començar a caminar amb el doble sentit de la paraula, perquè el que es va crear va ser una entitat excursionista, i el fet de començar a caminar volíem dir de començar a engegar, no?, una entitat. Jo ja tenia en ment aquesta data l'any 21, vaig voler treballar un llibre amb temps. Pensa que el llibre que vam fer l'any 92, aquest llibre es va fer en 8 mesos només, perquè s'havia de publicar per l'Olimpiada Cultural. Va sortir aquesta possibilitat, ens la van oferir, però l'havíem de fer en 8 mesos, i es va publicar un 7 de juliol de l'any 92, és a dir, uns 15 dies abans de l'inici dels Jocs. Això va suposar treure totes de son, vam anar de boli, tenim les nostres feines, i no volia que em passés el mateix. I per això aquest any vaig voler començar amb temps, 4 anys abans vaig voler començar, sabia que costaria feina, he de consultar premsa de més de 100 anys enrere, no sabíem el que ens podíem trobar. Ja quan vam fer el primer llibre vam trobar que unes mancances, em van quedar dubtes, em van quedar coses que dic, això s'ha de trobar, perquè no ho tenia clar.
Clar, perquè aquí, Ricard, perdona, evidentment el títol ja ho indica per si sol, no? Estem parlant de els inicis de l'atletisme Sabadell fins a la Guerra Civil, per tant, clar, per el tema de la documentació, imagino que remuntar-nos tants anys deu haver estat una de les principals dificultats, clar.
Sí, sí, evidentment, ha sigut consultar premsa de més de 100 anys enrere, una premsa difícil de llegir d'aquella època, amb faltes d'ortografia, amb poca informació d'esports, que l'havies de trobar barrejada enmig de notícies de societat. No és com ara, que hi ha una secció d'esports ben separada. L'esport es mirava d'una altra manera. Pensa que la inauguració del Centre d'Esports Sabadell, l'any 1906, la premsa li dedica una columneta. Això és inimaginable avui en dia. Imagina lo important que era inaugurar un camp de futbol, que l'any 1906 la premsa li dedica una columneta, no? Vol dir que el que hem volgut fer ha sigut amb temps buscar els inicis de l'atletisme, hem volgut treballar amb temps, i de fet és un llibre que tenim acabat ja feia un any. El que passa que amb motiu de la pandèmia, doncs, ens ha fet possible que no hagués acabat el llibre, a l'haver-hi temps per endavant, doncs hem refet coses, hem corregit coses, ens ha permès esbrinar encara alguna cosa més, però de fet el llibre està fet feia un any ja. Hem esperat el moment que hi hagués una normalitat, entre cometes, i tan aviat com va haver que no hi havia límit d'aforament, vam demanar a la sala per poder presentar aquell llibre, no? Perquè la gent pogués venir, la gent que volgués, la gent que pogués, sense, amb ganes, tothom que volgués venir pogués venir. El que passa que, bueno, digue-li per la situació actual de nous repunts, doncs no ha pogut entrar tota la gent que volia a l'acte, no?
No, ha sigut, perdona, Ricard, com deies, la sala plena de gom a gom, entre cometes, perquè, com dius, hi havia restriccions d'aforament, però bé, hi havia gent aquí, es paraven fora i tot, hi havia expectativa per aquest llibre, i a més, com deies, doncs, al final tampoc és cosa editat del tot, no?, que es publiqui just en l'any del centenari de la JAS. I, Ricard, perquè si no ens quedarem aquí sense temps també amb l'entrevista, simplement per fer una mica de spoiler, no?, per atraure una mica la gent a que el compri. Realment ens heu regalat un exemplar i té una pinta espectacular el llibre, però alguna coseta, alguna que destacaries de tot el recull, que no és poc, evidentment, però alguna alguna coseta que vulguis vendre a la gent perquè s'ho pensin allò per comprar-se el llibre?
Bueno, jo hi he après documentant-me. El que hi he après ho he volgut reproduir-ho escrit, perquè les coses escrites queden. Aquest llibre quedarà a la biblioteca, quedarà per futures generacions. De memòria les coses es perden, no? De memòria s'emporta el vent. La gent, si no ho escrius, allò no queda. Vol dir que hem disfrutat, jo hi he après, i entenc que quan la gent llegeixi el llibre aprendrà coses que no sabíem. Vull dir, de fet, la història la canviem. Em sento orgullós i a la vegada amb un cert sentit de responsabilitat perquè canviem la història de lo que se sabia, no? Vull dir, corregim els primers campions locals, corregim els rècords a Sabadell, vull dir, i això crec que ha estat una feina ben, que em sento orgullós de lo que hem trobat.
Una feina amb el Pere Marero, evidentment que no ens oblidem d'ell i que ja quedarà per sempre, com diu Ricard, perquè ho tinguem allò ben documentat fins a aquesta època, fins que esclatés la Guerra Civil. Per cert, simplement per rematar-ho, a un preu de 15 euros, es pot adquirir el llibre?
Sí, passa que clar, el tenim a l'oficina de la JAS, ha de venir a l'oficina de la JAS i allà el tindeu, i bé, és un llibre que deixa'm vendre-te'l, són 360 planes i 227 imatges. Hem volgut, qualsevol imatge que hem trobat d'aquesta època l'hem volgut reproduir el llibre pel valor que té, perquè busco una foto d'aquella època. Vull dir, foto que hem trobat d'aquesta època, per dolenta que fos, l'hem volgut reproduir el llibre, perquè és una foto que si no la publiquem es perd. O sigui, qualsevol foto que hem trobat l'hem volgut reproduir, perquè si no es perd, ningú la trobarà. I en canvi ha d'estar el llibre. El que diem, un llibre de 15 euros, però 360 planes d'informació i 227 imatges.
Doncs tot això en aquest llibre, perquè veieu com de documentat està, que és simplement atletisme, Sabadell, fins a la Guerra Civil, i té tot aquest contingut. Així que jo de vosaltres no me'n perdireu. Ricard, felicitats i moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres per haver vingut.
Per cert, que encara en atletisme, la JAS ha competit al 56è Campionat d'Espanya de cross per clubs a Sevilla. En categoria masculina, la Joventut Atlètica va ser 28ena, sub-16, i a la femenina, 33enes. A la mateixa franja d'edat, sub-16, al lloc 18è, a la sub-18, i l'èxit més destacat, quartes, al sub-20. A destacar, sobretot, la segona posició d'Àmbar Tomàs, al sub-18 femení, i de Carla Domínguez, al sub-20, amb la classificació inclosa de la Vallesana per l'europeu de cross sub-20 de Dublín a Irlanda el 12 de desembre. Món de la Cistella, cara i creu pels equips sabadellencs de bàsquet a la Copa Catalunya masculina. El Natació Sabadell es va imposar al Torreforta amb moltíssima superioritat, sense discussió, mentre el bàsquet Pia va caure de forma ajustada contra el Cotonifici Badalona. Ens amplia la informació el Xavi Colomer, un dels nostres estudiants en pràctiques.
El Natació Sabadell va sumar la segona victòria de la temporada en batre el Torreforta per un espectacular 102-52. En un partit que no va tenir molta història, la figura va ser Àlex Hernández, autor de 19 punts. Aquestes eren les seves paraules en acabar el partit.
Sí, sens dubte, anar aconseguint victòries ens farà sumar i pujar la confiança, i sobretot victòries que siguin a casa, que són les primeres que hem d'anar comptant i convertint en partits amb victòria.
Els nedadors sumen ara dues victòries i tenen un duel importantíssim contra el Pallejà aquest cap de setmana per a poder sortir d'aquesta zona baixa. Si l'aconsegueixen, igualarien els seus rivals amb tres victòries. Hernández espera un partit igualat.
Bé, sens dubte, jo crec que serà un tipus de partit bastant similar al que ens estem trobant aquest any a Copa, no? Que tampoc el ritme són molt, molt, molt elevats, sí que tothom doncs intenta ser bastant conservador amb possessions molt llargues i sobretot doncs disminuir, no?, el nostre nombre de pilotes perdudes.
L'altre equip de la ciutat, el bàsquet Pia, no va tenir tanta sort en el seu duel davant el Badalona. Van caure per un ajustat 55-59, marcat sobretot pel mal primer quart, on només van ser capaços d'anotar 3 punts. Toni Mesa, tècnic de la Pia, analitza què van fer malament.
Primer quart on el defensor i la precipitació no ens va permetre estar al partit i l'altre equip va sortir més endollat i es va castigar les errades.
Els sabadellencs van ser capaços de desplegar el seu bon joc durant el segon i el tercer quart, fins a posar-se a un sol punt dels seus rivals. Però un altre cop, el desencert en els minuts finals va costar la victòria. Més es queda amb tot el que van fer bé.
20-25 minuts molt bons durant el partit i l'últim quart, doncs, la precipitació, els nervis i les males decisions no ens van permetre arrodonir el que vam aconseguir a partir del segon quart, no? Que va ser igual el partit i fins i tot posar-nos per davant en un parell de moments.
El bàsquet Pia suma fins al moment una victòria que el col·loca en penúltima posició. La visita de diumenge al Castellà, un rival directe, es presenta com a una bona ocasió per a sumar.
Informacions en format més breu per tancar l'Hotel Suís d'aquest dimecres 24 de novembre. El Natació Sabadell disputa avui el tercer i quart lloc, la final de consolació de la Copa Catalunya de waterpolo femení. L'equip de David Palma s'enfronta al Mediterrani a 8:15 a la piscina de Can Llong. Serà la primera cita després d'haver passat ronda com a primeres a l'Eurolliga aquest últim cap de setmana. Les sabadellenques, si recordeu, van quedar-se fora de la final d'aquesta Copa Catalunya després de perdre també a casa les semifinals d'aquesta competició per un gol i sobre la botzina davant del Mataró. De fet, la fase final la disputen els quatre equips de la Lliga que juguen enguany a Europa i el campió sortirà aquesta mateixa nit, també de les instal·lacions del club, ja que després d'aquest tercer i quart lloc entre el Sabadell i el Medi arribarà la final entre el Mataró i el Terrassa. I el Fractals Grups de Raona, de futbol sala, visita el Natació Caldes dissabte a 8:15 del vespre al pavelló Bugarai. L'equip de Manel Muñoz acumula 4 derrotes seguides ara, l'última per 3-4, ben dolorosa, contra l'Arenys de Munt, amb un gol visitant als instants finals, just després de la diana de l'empat sabadellenca. Els arraonistes són penúltims a tercera divisió de futbol sala masculí per culpa d'aquesta mala dinàmica, mentre l'equip calderí és el tercer. Això sí, també arribarà al duel després d'una desfeta, en el seu cas per 6-5 a l'Hospitalet, i són ja 3 les jornades sense victòries del pròxim rival del Grups de Raona. D'aquesta manera arribem al final de l'Hotel Suís d'avui, que hem fet possible gràcies a la feina del Roger Benet i de la Bea Aguilar en el control de so. Demà més, amb el Pau Vitori al capdavant del programa, amb l'Agustí Bernat, pensant ja una miqueta, ni que sigui, encara que la setmana és una mica estranya, en el Futbol Club Andorra, en el rival d'aquesta setmana del Centre d'Esport Sabadell, i segur que sí, també descobrint una miqueta més el perfil de Pedro Munitis. Com sabeu, si us heu incorporat tard, nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell des d'aquest migdia. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, radiosabadell.fm i les nostres xarxes socials. Que vagi bé, bon dimecres, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.